Ràdio Estel.
Sonen les campanes. Voltegen el seu campanar, el nostre campanar. El programa de ràdio del Departament per als Mitjans de Comunicació Social de l'Arquebisbat de Tarragona. I que s'emet gràcies a la gentilesa d'aquesta emissora. Benvinguts, doncs, amics i amigues oïdors, al campanar, en la seva edició dedicada al diumenge de Pentecosta. Els saludem en Santi Grimau, a la part tècnica, i Montse Sabater i un servidor, Didac Bertran, al micro. La mort és sinònim de Déu. Jesús va venir a predicar la mort, i l'Evangeli d'aquest diumenge de Pentecosta ens ho recorda un cop més.
Si m'estimeu, guardareu els meus manaments, i jo pregaré al Pare, que us donarà un altre defensor perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Qui m'estima, guardarà la meva paraula. El meu Pare l'estimarà i vindrem a fer estada en ell. El qui no m'estima, no guarda les meves paraules. I la paraula que escolteu no és meva, sinó del Pare que m'ha enviat. Us he dit tot això mentre he estat amb vosaltres, però el defensor, l'Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que jo us he dit i us ho farà entendre.
És impossible parlar més clar, oi? Jesús ens dona una raó estimulant i comprometedora alhora, però millor que donem la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater, la qual ja té al seu costat a mossèn Joan Magí, per tal de parlar de les lectures de la missa d'aquest diumenge.
El dia 19 de maig celebrem la festa de la Pentecosta, la vinguda de l'Esperit Sant. Mossèn Joan Magí, reunits per viure la nostra amistat amb Déu, escoltem la seva paraula que fortifica l'alegria de la nostra fe. Com ens hi ajuden les lectures d'avui?
La promesa que ens feu Jesús d'enviar-nos l'Esperit Sant és per a tots els creients de tots els llocs i de tots els temps. Cada temps aporta realitats noves i aquestes realitats es troben dins l'acció de la paraula. Així, la nostra amistat amb Déu sempre es pot enriquir.
Jesús ens diu que l'Esperit Sant és el seu testimoni i aquest testimoniatge es fa visible en el nostre testimoni perquè estem en la seva amistat per a saber i viure tot el que diu el Pare.
I el moment més propici per enfortir i enriquir aquesta amistat és quan vivim com a casa de la paraula, sobretot en les nostres reunions litúrgiques. El Papa Benet XVI ens diu: en considerar l'Església com a casa de la paraula, s'ha de prestar atenció sobretot a la Sagrada Litúrgia. Per tant, la celebració litúrgica esdevé una manera de proposar la paraula de Déu contínua, plena i eficaç. Per tant, la paraula de Déu proposada constantment a la litúrgia és sempre viva i eficaç pel poder de l'Esperit Sant i manifesta l'amor del Pare, actiu i indefallent en la seva eficàcia a favor dels homes. En efecte, l'Església sempre ha estat conscient que en l'acte litúrgic la paraula de Déu va acompanyada per l'acció íntima de l'Esperit Sant que la fa operant en el cor dels fidels. En realitat, gràcies precisament al Paràclit, la paraula de Déu esdevé fonament de l'acció litúrgica i norma i suport de tota la vida. Així doncs, l'operació de l'Esperit suggereix al cor de cadascú tot allò que s'anuncia al poble sencer dels fidels en la proclamació de la paraula de Déu. I, mentre enforteix la unitat de tots, fomenta també la diversitat dels carismes i potencia moltes formes d'acció.
Com ens mostra aquesta realitat la primera lectura?
El llibre dels Fets dels Apòstols ens fa contemplar els efectes de la presència de l'Esperit Sant en les primeres 120 persones de l'Església de Jesucrist. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant, enfortiren la seva unitat dins de la diversitat dels seus carismes. Quedà demostrat que Déu té un llenguatge que entén tothom, sense cap necessitat de renunciar a la pròpia llengua.
I la segona lectura?
En la Carta als Cristians de Roma, Sant Pau ens fa contemplar els avantatges de la vida segons les mires de l'Esperit de Déu que habita en nosaltres i ens fa ser de Crist. Així l'Esperit ens fa vèncer la mort amb la mateixa força de la resurrecció de Crist. Així som fills de Déu. Així som lliures i ningú ens pot fer por, perquè els sofriments de Crist ens condueixen a la seva glorificació.
Què ens hi afegeix el text de l'Evangeli?
En el text de l'Evangeli de Joan, escoltem l'oferta d'amistat de Jesús acompanyada de la presència constant de l'Esperit Sant en nosaltres. Aquesta amistat ens converteix en casa de la paraula. Així mantenim i entenem tot el que Jesús ha dit i continua dient amb el llenguatge de la nostra comunió d'amor.
Els passats dies 14 i 15 de maig de 2013 va tenir lloc la reunió número 206 de la Conferència Episcopal Tarraconense al Santuari de la Mare de Déu de Loreto a Tarragona. La reunió va estar presidida per el senyor arquebisbe, el senyor Jaume Pujol Balcells, i van assistir tots els seus membres. Heus ací un resum dels temes tractats que ens va fer el secretari general de la SET, Monsenyor Joan Enric Vives, arquebisbe, bisbe d'Urgell.
En aquests dies hem pogut treballar, sobretot ens hem reunit amb els religiosos. Ja és una llarga tradició de la Tarraconense que durant un matí llarg i un dinar de comunió estem amb els que són càrrecs de la URC, la Unió de Religiosos de Catalunya, i alguns altres religiosos o provincials, i han vingut nou membres de la URC i altres provincials o religiosos de diverses congregacions que ens han exposat i hem compartit amb ells tota la qüestió entorn de la nova evangelització, com ho estan col·laborant-hi, sobretot a partir del sínode de bisbes que va haver-hi a l'octubre de l'any 2012 i que aviat esperem que el Papa ens farà la seva exhortació postsinodal. També en aquesta reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense ha ocupat un bloc molt important la informació sobre Catalònia Sacra, aquesta marca, aquest segell de servei al patrimoni, d'explotació del patrimoni que tenim cultural, catequètic, artístic, el patrimoni religiós, en una paraula, sobretot els seus edificis i tants altres llocs i peces de material que volem posar al servei del país, de la nostra explicació del que som i del que durant tants segles hem pogut conservar i mantenir, però també posar-ho en valor avui dia gràcies a moltíssimes administracions que ens han ajudat i als ajuntaments i a moltíssimes institucions i generositat dels fidels i de tants i tants rectors i grups de laics que des de les seves responsabilitats parroquials el mantenen, l'han guardat, el mantenen i el posen en valor pel futur, no? Ens ha explicat el bisbe Pardo, que és el president del SICPAS, aquesta institució que agrupa les delegacions i els delegats de patrimoni de totes les 10 diòcesis que tenim seu a Catalunya, i ens ha exposat abastament, amb un informe molt detallat, tant del que s'ha fet ja, d'aquesta realitat de Catalònia Sacra, com el que ara a poc es va anar desenvolupant. Són moments una mica difícils, però tothom a Catalunya està convençut que el turisme és una de les grans empreses que farà anar també el treball endavant. Per tant, humilment, l'Església que és a Catalunya també col·labora, no només en un treball, com si diguéssim, intern, sinó un treball que al final, esperem, redundarà en llocs nous de treball, en llocs precisament que vas, gent en atur els pot agafar, perquè és el món de l'hostaleria, etc. No? I ens agrada molt que així sigui. També en aquest any, en aquesta trobada, hem pogut reflexionar llargament sobre les qüestions de la pastoral de joventut. Hem decidit ja els bisbes que l'any 2014 celebrarem nosaltres, un any que no hi ha Jornada Mundial de la Joventut, i hi haurà Plec de l'Esperit. Ara hi ha la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro el proper mes de juliol, i aniran probablement un bon grup de joves de cada una de les diòcesis, però hem d'admetre doncs, que és una mica lluny i que també és molt car, i en els moments són complexos, no són fàcils, però ho intentarem, anar-nos a trobar com a joves amb el Papa Francesc, i hi haurà també algun dels bisbes de Catalunya, el cardenal segurament de Barcelona i algun altre bisbe. Però sobretot també en aquells dies, els que no podran anar a Rio de Janeiro, les delegacions de pastoral juvenil de les nostres diòcesis proposen una trobada que estarà també connectada amb Rio de Janeiro a Llinars del Vallès, a la Casa dels Maristes, ample per poder doncs, aixoplugar bons grups de joventut que voldran participar-hi. I això també ha estat doncs, objecte de bona informació, de debat, per veure com ho estan preparant tots els nostres responsables d'aquest sector de la pastoral que té a veure amb la joventut.
Amb motiu de la beatificació de més de 500 màrtirs del segle XX en el marc de l'any de la fe, la web de l'Arquebisbat compta amb un apartat dedicat a aquest gran esdeveniment de l'Església Universal que viurem el que és proper mes d'octubre i al qual es pot accedir a través de la capçalera de la mateixa pàgina web www.arqtgn.cat. Repetim, www.arqtgn.cat. En aquest apartat, en constant actualització, s'hi pot trobar informació general sobre l'esdeveniment, aspectes relatius a l'atenció del pelegrí, com ara l'oficina d'acollida o el voluntariat, rutes, representacions i exposicions que tindran lloc durant els dies previs a l'acte de beatificació, documentació i missatges relacionats, així com el logotip oficial i serveis per a la premsa. A la sortida de la reunió de la Conferència Episcopal Tarraconense, el seu secretari general i portaveu, Monsenyor Joan Enric Vives, ens va explicar què havien tractat els bisbes a propòsit de les beatificacions que tindran lloc al Centre Educatiu de Tarragona el dia 13 d'octubre d'enguany.
En aquests dies a Loreto també hi ha hagut una molt bona ocasió per allà props a l'escenari, propers a l'escenari on se celebrarà la magna beatificació dels màrtirs, entre ells moltíssims de l'Arxidiòcesi de Tarragona, i per tant estem joiosos, el senyor arquebisbe de Tarragona ens ho ha explicat abastament, els preparatius, les seves trobades també amb els membres responsables de la Conferència Episcopal Espanyola, perquè això afecta moltes i diverses causes de tot Espanya, com també alguns postuladors, les reunions que hi ha hagut, i com es va anant planificant. Sembla que serà doncs una beatificació molt reeixida, com també amb les dates que ara s'han avançat, ja sabem que seran el 13 d'octubre aquí a Tarragona. Tothom hi està invitat, ens agradaria molt que hi hagués un bon ressò. Els màrtirs són aquells que en l'any de la fe ens animen precisament a viure la fe amb radicalitat, amb entrega, amb entusiasme, sabent que el Senyor els ha donat amb el seu Esperit Sant la força per donar testimoni fins a vessar la sang.
El panorama internacional segueix convulsionat pel conflicte sirià, que ha esdevingut una lluita contra els cristians i els musulmans moderats finançada per Occident. Recordo haver llegit en el llibre Europa en llames 1939 de Josep Maria Mundet i amb referència a l'ocupació angloamericana d'Itàlia a finals de la Segona Guerra Mundial i també a les barbaritats perpetrades per les tropes d'aquests dos països, aquesta frase d'un autor italià: si això ho haguessin fet els alemanys. Malauradament, la història es repeteix i hem vist com un rebel terrorista obre en canal a un soldat sirià, li arrenca algunes vísceres i en menja una part del cor. No hi ha dubte que és un d'aquests jihadistes que igual utilitzen armes químiques contra els cristians com segresten dos sacerdots i dos bisbes, el perdó dels quals és desconegut, tot i que els mitjans de comunicació occidentals van anunciar a bombo i platerets el seu alliberament, cosa que no s'ha produït encara. Aleshores, parafrasejant la frase abans esmentada, podríem dir: si això ho hagués fet l'exèrcit regular sirià. I després d'aquesta reflexió, donem novament la benvinguda a la nostra companya Montse Sabater, que acull a mossèn Ricard Cabré i el seu comentari de caire social.
Mossèn Ricard Cabré, tots tenim prou clar que la nostra economia no funciona, que els pobres són cada vegada més pobres i els rics cada vegada més rics. Això vol dir que la riquesa no es distribueix equitativament, sinó que més aviat es concentra. Quin remei hi veieu?
Mira, no sóc economista, però avui són molts els economistes que sospiren per una altra economia, és a dir, una altra manera d'organitzar les finances. Ho hem dit moltes vegades, ho hem repetit la doctrina social de l'Església. La meta no són les finances, sinó l'home. Mentre l'economia no es posi al servei de tots els homes, no serà una veritable economia. Desentranyant l'etimologia de la paraula, ens trobem en què oikos en grec vol dir casa i nomos tractat, tractat sobre el govern de la casa, en aquest cas la casa de tots. El món no és només per uns quants, sinó per a tots els que hi viuen. Per tant, una economia només és autèntica quan està al servei de tots. Aquest ha estat el gran engany del sistema que ens governa, pensar que l'economia funciona per ella mateixa sense necessitat de que intervingui la mà de l'home. En realitat, mai ha funcionat per ella mateixa. Han estat precisament els homes els que ho han espatllat, perquè uns quants han tingut interès en què els polítics no intervinguessin. Però fins i tot en això han fracassat, perquè quan s'han vist ofegats han recorregut a la benevolència de l'Estat, que s'hi ha enganxat la de mans i peus, escurant les butxaques de tothom, ja que els diners no eren de l'Estat, sinó de tots els ciutadans que paguen impostos. L'Estat, per resoldre un problema dels financers, ha malmès la vida de tota la col·lectivitat. Avui està clar que el sistema no funciona. Ho han demostrat els mateixos economistes. Cal cercar, per tant, uns altres camins. Cal optar per una economia diferent. El comunisme va fracassar i va tenir la noblesa de reconèixer-ho. El capitalisme ha fracassat rotundament i encara és hora que els responsables s'hagin decidit a acceptar-ho.
Aleshores, quin remei hi veieu?
D'entrada, cal reconèixer que el sistema ha fracassat. Avui es necessita un acte de sinceritat històrica i de reconeixement de la culpa que ha sumès a milions de persones a la fam i a la misèria. Caldria ser sec, per no adonar-se que els actuals procediments no condueixen enlloc. Per tant, per part de totes les nacions, cal fer un replantejament seriós del funcionament econòmic de tota la societat. No fer-ho suposaria una manca de sinceritat i de seriositat. I aquí, certament, els organismes internacionals hi tenen un gran paper a jugar. No es tracta de tapar forats, ni de posar pedaços a un vestit que no s'aguanta. Segon, tenir molt clar que la meta és l'home, és a dir, tothom. Pau VI ho va anunciar prou clarament en la Populorum Progressio. El progrés només és veritable quan comporta el creixement de tot l'home i de tots els homes. L'home no és només un cos a alimentar, que també, però és sobretot una persona amb una dignitat que moltes vegades queda ofegada i amb uns drets universals que són negats persistentment. Cal optar per una reforma seriosa de tota l'economia. El bisbe Casal d'Àliga diu: «De mals economistes, el Déu de la vida ens en deslliuri», i afegeix: «Cal desmuntar l'estructura econòmica actual que està exclusivament al servei del mercat, apàtrida, homicida de persones i genocida de pobles». La revista Iglesia Viva deia fa poc: «L'única forma de sortir de la crisi i evitar-ne altres de més grans és combatre la desigualtat en totes les seves manifestacions». Segons Noam Chomsky, 230 famílies es reparteixen actualment el 80% de la riquesa mundial.
I com es pot fer?
Que el poble prengui consciència de què passa gana per culpa d'un sistema acaparador, injust i anorreador de persones, i que es revolti, no pas violentament, però sí comunitàriament, i que els polítics de tot el món prenguin d'una vegada consciència de que cal arbitrar altres camins més justos i més equitatius. Si no tenim clara la meta, no arribarem enlloc. Amics, moltes gràcies per la vostra atenció. Us esperem de nou la propera setmana.
Tot seguit els oferim l'espai de col·laboració de la Ràdio Vaticana.
El cristiano es un hombre y una mujer de gozo, lo dijo el Papa Francisco la mañana de este viernes en la misa en la casa de Santa Marta. El Papa afirmó que el gozo del cristiano no es la alegría que proviene de la coyuntura, sino un don del Señor que llena dentro. A la misa, concelebrada por el arzobispo de Mérida, Baltasar Enrique Porras Cardoso, y por el abad primado de los benedictinos, Notker Wolf, tomó parte el primer grupo de empleados de la radio del Papa, acompañados por nuestro director general, el padre Federico Lombardi. En su homilía, el obispo de Roma remarcó la actitud gozosa de los discípulos en el tiempo entre la Ascensión y Pentecostés.
El cristiano es un hombre y una donna de gioia. Esto te enseña Jesús, te enseña la Chiesa, en este tiempo de una manera especial. ¿Y cosa es esta gioia? ¿Es la alegría? No, no es lo mismo. Alegría buena, rallegrarsi è buono, ma la gioia è di più, è un'altra cosa, è una cosa che non viene dai motivi congiunturali, dai motivi del momento.
El cristiano es un hombre y una mujer de gozo. Esto nos lo enseña Jesús, nos lo enseña la Iglesia, especialmente en este tiempo. ¿Qué cosa es este gozo? ¿Es la alegría? No, no es lo mismo. La alegría es buena. Alegrarse es bueno, pero el gozo es algo más, es otra cosa. Es una cosa que no viene por motivos coyunturales, por motivos momentáneos. Es una cosa más profunda. Es un don. La alegría, si queremos vivirla en todo momento, al final se transforma en ligereza, superficialidad, y también nos conduce a aquel estado de falta de sabiduría cristiana, nos hace un poco tontos, ingenuos, ¿no? ¿Todo es alegría? No. El gozo es otra cosa. El gozo es un don del Señor. Nos llena desde dentro. Es como una unción del Espíritu. Y este gozo se encuentra en la seguridad de que Jesús está con nosotros.
I després d'haver escoltat el resum de la intervenció del Papa Francesc, escoltem ara la paraula del nostre pare i pastor, Monsenyor Jaume Pujol, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, que avui ens parla sobre un tema que aquests dies està prou d'actualitat, el de les llengües.
Els quatre vents. Un comentari de Monsenyor Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat.
Déu mos guard. Pentecosta, com Pasqua, era una festa jueva abans que també fos cristiana. Els nostres pares en la fe, el poble hebreu, la celebrava 7 setmanes després de la festa dels Àcims, que coincidia amb la Pasqua, i tenia per objecte donar gràcies a Déu per l'acabament de la collita de cereals. Poc abans del naixement de Jesús, la solemnitat, a part de ser un dia d'acció de gràcies, s'havia convertit en renovació de l'aliança del Sinaí amb el lliurament del do de la llei que va fer Déu a Moisés a la muntanya santa. Segons el relat de l'Èxode, el lliurament dels 10 manaments va estar precedit per un foc, un tro i un vent impetuós. Aquest relat sembla tenir correspondència amb el de la Pentecosta cristiana. També, en aquest cas, damunt dels apòstols reunits a Jerusalem, va bufar el vent i va baixar unes flamarades de foc. Aquesta vegada, la llei de l'antiga aliança es va completar amb signes externs semblants amb la nova aliança en l'Esperit Sant. Naixia l'Església d'acord amb la promesa de Jesucrist. El poble escollit ja no era només Israel, sinó tots els pobles, com ho va escriure Sant Pau als cristians de Corint. Tots nosaltres, jueus i grecs, esclaus i lliures, hem estat batejats en un sol esperit per a formar un sol cos i tots hem rebut com a beguda un sol esperit. El missatge era clar. L'Esperit Sant fa caure totes les possibles barreres de races i nacions. Tots som germans en Jesucrist. Benet XVI repara en una altra aportació del text dels Fets dels Apòstols, en aquell que ens diu que hi havia aquells dies a Jerusalem gent de molt diverses procedències i que tots comprenien les paraules dels apòstols. És un símbol de la unitat que ens porta, per contrast, a pensar en la confusió de llengües que va seguir a la construcció de la Torre de Babel. La lliçó és que la supèrbia, quan l'home intenta prescindir de Déu i es deifica ell mateix, porta a la desunió, mentre que les persones que es deixen portar per l'alè de l'esperit són agents d'unitat i sempre en la pau al seu voltant. Avui, en aquesta festa de la Pentecosta, podem donar gràcies a Déu com va ser la intenció primera dels jueus en establir-la i també celebrar la presència de l'Esperit Sant entre nosaltres, que assistirà sempre la seva Església. Fa poc hem tingut una prova més, si es pot parlar així, d'aquesta assistència. Durant el temps de seu vacant, molts periodistes i vaticanistes van pronosticar qui seria el nou papa. Remenaven moltes possibilitats, però ningú no va encertar que l'elegit seria el cardenal argentí Bergoglio. La presència de l'Esperit es va fer gairebé patent en el conclave. Però no pensem que només actua en moments especials de la vida de l'Església. L'Esperit Sant ens assisteix a cadascun de nosaltres, quan l'invoquem, i ens condueix generalment no com vent impetuós, sinó com brisa suau que ens omple de pau i ens ensenya com estrenya la unitat amb tots els nostres germans. Adéu-siau.
Aquest diumenge s'escau la Pasqua de Pentecosta. Quina millor manera de celebrar-la i de cloure el nostre programa d'avui que escoltant la salutació que el Papa Francesc fa a tots els oïdors dels programes de ràdio catòlics.
Queridos hermanos, hijos queridos, sobre todo los enfermos, internos de cárceles, ancianos, personas abandonadas, pobres, maltratados y explotados. En tantas periferias existenciales se escuchan la voz del obispo de Roma a través de Radio Vaticana, la radio del Papa. A todos ellos deseo de corazón acercarme y acariciar con el amor y la esperanza que nos regala Jesús resucitado.
Les campanes del nostre campanar estan donant les seves darreres batallades d'avui. Amics i amigues oïdors, gràcies per la seva atenció i que Déu els doni una joiosa Pasqua de Pentecosta. Així doncs, fins la setmana vinent, si Déu vol, a la mateixa hora i al mateix punt del dial. Feliç setmana a tothom.
Estel.